Ciudades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Elena Fontana,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui comencem el programa parlant sobre la diversitat lingüística a la Xina i per parlar-nos d'aquest tema ha vingut Michael Prosser van der Riet. Benvingut, Michael.
Ah, gràcies.
És un plaer tenir-te amb nosaltres. El nostre convidat va néixer a la ciutat del Cap, Sud-àfrica, però va passar la major part de la seva infància al País de Gales. És llicenciat en Filologia Xinesa per la Universitat d'Edimburg, Escòcia. El 1984 va obtenir el diploma de la Real Societat d'Arts en l'ensenyament del xinès mandarí. És doctor per la Universitat de València amb l'estudi de la promoció de llengües minoritàries al sud-oest de la Xina. Té el màster en lingüística aplicada per la Universitat d'Aston, Anglaterra. Parla fluidament anglès, xinès mandarí, galès, alemany, francès, encara que ell diu que el té una mica deixat. Castellà, valencià, africans col·loquial, un nivell més bàsic de cantonès, gaèlic d'Escòcia i un poc de noruec. És a dir, que tenim davant nostre un pur model de monolingüisme. També ha publicat diversos articles sobre l'ensenyament del xinès com a segona llengua, sobre les minories de la Xina i els xinesos a Espanya. Actualment desenvolupa la seva tasca com a professor titular a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de València, on imparteix xinès des de setembre de 2005. Michael, el xinès és una macrollengua que es pot considerar com una família de llengües estretament emparentades. De quantes llengües estaríem parlant exactament?
Bé, segons el punt de vista oficial xinès i en opinió de la majoria dels xinesos, només estem parlant d'una sola llengua, la llengua xinesa. I ells distingueixen entre dialectes i diuen lliurement que els dialectes són molt diferents entre ells i no s'entenen. O sigui que el concepte de llengua i dialecte és molt diferent al concepte europeu. Els lingüistes occidentals classifiquen normalment el xinès com una, més aviat una família de llengües i fins i tot algunes d'aquestes famílies es subdivideixen en subfamílies de llengües. O sigui, la situació en realitat és molt complicada i depèn només de la definició de llengua o dialecte, de si estem parlant de llengües o dialectes, però és una definició totalment política.
Sí, sí, està clar.
Les diferències entre els membres de la família de llengües xineses, jo personalment usaré la paraula llengua, són tan grans com, per exemple, entre els membres de la família de les llengües germàniques, entre l'anglès, l'alemany, el noruec, l'islandès, etc. Almenys tan gran. La majoria dels xinesos, de fet, parlen el que podríem anomenar el dialecte del nord, o la llengua del nord, clar, si usem la paraula llengua, i a vegades popularment s'anomena mandarí, en el sentit popular del món. de la paraula. El mandarí es parla al nord de la Xina principalment i també cap al sud-oest de la Xina. I dins de l'àrea d'aquesta variant hi ha moltes subvariants que no s'entenen molt fàcilment entre ells. I la relació és com a la millor entre el portuguès, el castellà, el valencià, el francès. I els parlants, per exemple, del mandarí de Peking necessitaran una setmana per a entendre bé o a la millor més d'una setmana parlants d'altres variants del mandarí. El mandarí, segons la definició estricta, es refereix a la llengua oficial de l'estat de la Xina i es passa sobre la variant de Peking.
De fet, en l'article que llegíem diu que Mao necessitava intèrprets, no?
Sí,
quan anava a comunicar-se, no?
Sí, efectivament, perquè, bueno, com vaig dir, les diferències són tan grans com les entre l'islandès i l'anglès, per exemple.
Sí.
I de fet, hi ha milions, bueno, centenars de milions de parlants que parlen variants que són molt, molt diferents al mandarí. Almenys els parlants de les variants regionals del dialecte del nord poden aprendre el mandarí oficial, la llengua estàndard, segons la definició estricta de la paraula mandarí, prou fàcilment. Però els parlants de les variants com el cantonès al sud, el Hakka, el Minnan de la província de Fujian, les variants Wu de la zona de Shanghai i Zhejiang, per exemple, parlen variants totalment diferents, molt allunyades de la llengua oficial. I per a ells és una tasca prou gran.
Això que estàs dient és el que volia preguntar-te, Debbie, no?
Sí, això estava pensant perquè ja estava introduint més o menys ja el que jo volia saber. Aleshores, pel que estàs dient, no? quan es pensa en la Xina, en general tenim tres llengües al nostre pensament, no? Sobretot especialistes com tu. El xinès mandarí, el xinès wu i el xinès cantonès, que són els que sembla que tenen més parlants. Però aquesta distribució tripartita, podríem dir, reflecteix la realitat lingüística que es viu a la Xina, o és ben diferent, si ho haguem d'estudiar?
Bueno, no exactament. Jo crec que a Espanya pensem en aquestes tres variants perquè, bueno, tots sabem que el mandarí és la variant majoritària i oficial també, i el cantonès és la llengua de Hong Kong i és la llengua principal dels immigrants de Hong Kong i Cantó que viuen a Gran Bretanya i al nord d'Amèrica, per exemple, i països com Holanda. Però, i després, el xinès wu és la família a la qual pertanyen la majoria dels dialectes o variants que parlen els immigrants xinesos a Espanya. De fet, el 70% dels xinesos a Espanya venen de les regions del sud de la província de Zhejiang, on parlen variants de wu, relacionades amb el xangaiès, per exemple. Però també aquestes dues subvariants de Qingtian i Wenzhou que parlen els immigrants així són diferents entre si i també no s'entenen amb la llengua de Shanghai. Perquè entre les llengües Wu o la subfamília de llengües Wu hi ha una fragmentació lingüística molt gran. I el mateix, la mateixa fragmentació passa en alguns altres grups com el grup Min, que es parla principalment a la província de Fujian, que també resulta ser quasi més com una família de llengües com que una llengua en si. I altres variants són més unificades, per exemple, el cantonès i el mateix mandarí també. Però la situació és molt complexa.
Sí, de fet, en l'article, quan llegíem, sí, veiem que era d'una complexitat, però que no ens la imaginem, no? Sí. Fins que estem llegint totes les subfamílies, o és realment... Has de fer-te un gran esquema per entendre-ho, sí, mitjanament bé.
Sí, però dins de la població de la Xina, els parlants del cantonès i el Wu són una minoria però menuda. O minories menudes. Sí.
Sí, sí, no, que estava pensant això, que al cap i a la fi... Doncs sí, podem tenir això, tres llengües al nostre pensament, però realment som, considerant-les com a llengües, també són minories. Seria el xinès mandarí la que seria la més establida, aleshores.
Sí, 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 sense dubte. I a més, la promoció des de fa prou anys... se promou activament i quasi es podria dir agressivament el mandarí en tots els àmbits. Els mitjans de comunicació, l'ensenyament i ara, per exemple, a les escoles només s'ensenya el mandarí. I sobretot a les grans ciutats hi ha un procés de mandarització avançada. Varia un poquet de zona a zona, però fins i tot en un lloc com Shanghai, on tots pensaven fa 20 anys que el xangaiès era una llengua molt segura que mai es perdria. Hi ha evidència que molts xiquets ja han començat a parlar en mandarí entre ells. Una cosa impensable fa 30 anys, per exemple. De totes les variants no mandarins, les més fortes són el cantonès, perquè té l'estatus de Hong Kong per a recolzar-lo. El Minnan, que és una variant del Min del sud de Fujian, que també es parla a Taiwan, i és per això que té on s'ensenya a les escoles. A la diferència de la Xina continental, s'ensenyen les variants no mandarines a les escoles. No com a llengua principal, però també com a assignatura.
Sí, com a assignatura.
Que és una diferència important entre Taiwan i la Xina continental. Una cosa molt important, una raó perquè els xinesos insisteixen que només hi ha una llengua xinesa és per el tema de l'escriptura, perquè sempre se sent, és que hi ha molts dialectes xinesos, però tots s'entenen amb una escriptura comuna. De fet, fins fa poquet més d'un segle, la llengua oficial de la Xina era la Xina clàssica, que era molt diferent a qualsevol variant de la llengua moderna. Era un poquet com el llatí de la Xina. I la gent de cada regió leia la escriptura clàssica en la, amb la seva pròpia pronunciació. A la diferència del llatí, que era una escriptura fonètica i se lleia en llatí, a la millor amb accent local, però era essencialment la mateixa pronunciació en tota Europa. Però fa al principi del segle XX, més o menys, quan van promoure un nou estàndard, una llengua estàndard, basada en el mandarín, la situació de l'escriptura va canviar radicalment, perquè ara el nou estàndard escrit va ser el mandarí, basat en la variant de Pequín. I va crear problemes per a parlants del cantonès, de les llengües min, de les llengües wu, etc., perquè ja havien de pronunciar el mandarí i usar vocabulari mandarí que a la millor ells no usarien, i pronunciar-lo en la seva,
en la seu dialecte,
en la el seu dialecte. I és un poquet com pronunciar el francès amb pronunciació valenciana, sí. Per exemple. O sigui que cal buscar, a vegades se troba forçat a usar paraules que no s'usarien de manera natural, i a la millor fins i tot la gramàtica pot ser prou diferent. Aleshores, per a parlants no mandarins, escriure i llegir pot resultar una mica forçat, però s'acostumbren i no hi ha molta tradició d'escriure en els dialectes, excepte, per exemple, òperes locals, acudits, per exemple, a Hong Kong, molts escriuen molts acudits en cantonès amb caràcters que no existeixen en mandarí per a expressar paraules que no tenen un equivalent etimològic en mandarí.
Sí, perquè a Hong Kong, en la dècada dels 80 i 90, sí que hi havia una moda d'aprendre cantonès, no?
Sí.
Perquè era un centre comercial, no? Però pareix que el govern va desencoratjar aquesta idea.
Bueno, no exactament. El cantonès sempre ha sigut la llengua oficial a Hong Kong. El que passa és que els hongkoneses sempre han escrit el mandarí i lo han pronunciat en cantonès.
En cantonès.
Que és una situació prou difícil per a un nen cantonès parlant. És que han de alfabetitzar-se en una escriptura prou allunyada de la seva llengua materna.
Sí,
bueno,
sí.
No tan... És una mica com aprendre, com vaig dir, a escriure en francès, però parlant en valencià o castellà. Però la tradició d'escriure en cantonès només era per a acudits i anuncis i alguns còmics, per exemple. Però en molts altres, moltes altres variants, per exemple, les variants de l'interior, com Gan i Xiang, que són llengües de desenes de milions de persones, quasi ningú fora de Xina, de la Xina, ha sentit parlar del Gan o el Xiang. Tenen molt poca tradició independent d'expressar-se en la llengua.
Aleshores, en la llengua, en l'escriptura?
Intentar expressar-se en el dialecte per escrit.
Per escrit, vull
dir. Aleshores, sí que és veritat que hi ha una sola, un sol estàndard escrit, però teòricament existeix la possibilitat d'escriure els dialectes en usant caràcters, altres caràcters per a representar sons que, o paraules que no existeixin.
Que serien, aleshores, el cantonès podia, sí que tindria abecedari, podríem dir, per exemple?
No, no és abecedari.
No, tampoc.
Perquè l'escriptura és principalment ideogràfica.
Sí, ideogràfica. L'he dit abecedari, no sabia.
Si hagués
un conjunt d'ideogràfemes, seria.
Si hagués un abecedari, segurament ningú hauria pensat en cap moment que són dialectes de la mateixa llengua. Jo crec que des de fa segles la gent ja hauria acceptat que són llengües totalment independents. I ha sigut en gran mesura gràcies a la llengua no fonètica, ideogràfica, que s'ha mantingut aquesta idea d'unitat entre les variants diferents.
Vaja, canvia molt la percepció respecte a les llengües europees, podríem dir.
Sí,
no?
Sí. Si haguérem tingut una escriptura llatina no basada en no fonètica, a lo mejor el concepte de llengua i dialecte hauria sigut molt diferent així també. Hauríem tingut una llengua llatina que es podríem llegir de manera forçada, clar, però usant la pronunciació de cadascú de les llengües romàniques, per exemple.
De tota manera, si no t'ho van a preguntar, Elisa, en l'article llegíem que hi havia hagut, si no ho vaig entendre jo malament, te'n corregixes, hi havia hagut un intent de transcriure-ho en alfabet llatí, pot ser?
Sí, sí.
Si no ho havia entès malament, perquè em va sobtar anar a preguntar-li-ho.
No.
Sí, que ho havia vist?
Tenia una altra.
Val. Digue-ho si xafa la pregunta.
Sí, de fet, hi ha hagut molts intents de romanitzar.
Exacte, sí.
el xinès. I, per exemple, els missioners van fer transcripcions fonètiques de moltes variants per a evangelar els xinesos principalment. Però també al segle XX es va crear un sistema, bueno, hi havia varis sistemes de transcripció al segle XX, però el nou govern comunista va promoure un sistema en particular que era el pinyin.
Que
tenia com, bueno, els lingüistes que el van crear pensaven que podria reemplaçar els caràcters, i hi havia molts que estaven en favor d'aquesta idea, però finalment no va passar.
Mm-hmm.
Perquè hi havia una oposició tan gran a la idea de llevar els caràcters que representava tota la cultura i història xinesa. I també hi havia alguns problemes pràctics. Per exemple, fa 60 anys la majoria de la població no mandarí parlant no sabia parlar mandarí. I si l'única manera d'escriure el xinès fora segons la pronunciació mandarí, ells s'haurien sentit exclosos de ser alfabetitzats. I d'un cop s'haurien sentit analfabets. Jo crec que va ser una raó important per no continuar el procés. De fet, el pinyin s'ha usat per a per aprendre els caràcters i ha sigut molt útil per a, sobretot per als parlants de llengües no mandarins, per a aprendre la pronunciació del mandarí, però també els mateixos parlants de mandarí per a saber com es pronuncia cada caràcter.
Clar.
I, clar, també és útil per als estrangers que volen aprendre el xinès, perquè només treballar amb els caràcters no fonètics és una tasca molt difícil. Però més o menys àrab, crec que ningú o molt poca gent a la Xina és a favor d'abolir els caràcters. A més, amb una taxa d'alfabetització prou alta a la Xina ara, crec que no és molt realista. Hauria sigut realista, a la millor, als anys 50, quan la taxa d'alfabetització era molt baixa. Va ser el moment per a començar de nou. De fet, encara que molta gent em critica, jo era a favor de l'abolició jo hauria sigut a favor de l'abolició dels caràcters, perquè crec que, malgrat ser la gran representar la cultura de molts mils d'anys, jo crec que és una barrera al progrés, però bé, és massa tard i de acceptar i són divertits a aprendre de totes maneres.
Ho hem de pensar que és divertit.
Michael, jo volia preguntar-te, mira, quan una persona naix a la Xina, a més d'obtenir la ciutadania, té assignat un grup ètnic oficial que apareix en el seu document d'identitat. Oficialment, quantes ètnies hi ha a la Xina?
Oficialment, la Xina és un país multinacional o multiètnic de 56 ètnies. Però la ètnia principal és l'ètnia Han. Han significa el que entenem normalment per xinès. O sigui, la idea de distingir entre Han i no Han és per a incloure tota la gent que parlen altres llengües que no són Han. Però dir que hi ha 26 ètnies no és una xifra molt exacta, és que és una xifra, és totalment arbitrària. Després, als anys 50, el govern xinès va obrir un procés de registrar les ètnies diferents i va invitar sol·licituds per a ser considerat com una ètnia.
Com una ètnia, perquè tots estaran registrats, també.
Ètnia. Però hi havia tantes sol·licituds que hi havia centenars i centenars de sol·licituds i finalment crec que el govern va tindre por i va dir prou, i va agrupar a molts grupets que volien ser diferents. Entre ells en una sola ètnia i va finalment denegar moltes sol·licituds només per a poder manejar-lo. I fins i tot avui, 60 anys després, hi ha molts grups que no són conformes amb...
On els han assignat, no?
Sí. Sí. I la primera cosa a enfatitzar és que no hi ha una correspondència molt fiable entre ètnia, la categoria d'ètnia, i llengua. Però, desafortunadament, quan volem analitzar la situació lingüística a la Xina, és difícil perquè les estadístiques oficials del govern tenen majoritàriament que veure amb la categoria ètnia més que quina llengua parlen. Per exemple, bueno, hi ha moltes ètnies que parlen més d'una llengua. Hi ha algunes ètnies com els Hui, per exemple. La majoria de l'ètnia Hui són musulmans que parlen xinès, Han, que parlen xinès.
També hi ha musulmans.
Sí, sí, sí. La majoria parlen variants fins i tot del mandarí, del mandarí. Encara que hi hagi també alguns hui que parlen altres tipus de llengües. Quines llengües parlen a part del Han? Bueno, hi ha moltes famílies. La família més gran, el grup de llengües més numerós són les llengües tibeto-birmanes, que oficialment formen, junt amb les llengües Han o xineses, una macrofamília sino-tibetana, encara que hi hagi algunes... alguns lingüistes que no creuen en aquesta agrupació. Sí. El tibetà és el més conegut d'aquestes llengües. I a part dins del Tibet es parla també en moltes províncies al voltant del Tibet. Però hi ha tres variants principals del tibetà que no s'entenen entre ells. Després crec que hi ha uns 4 o 5 milions de parlants de variants tibetanes, més o menys. Després al nord-oest hi ha hi ha uns, crec que 8 milions més o menys que parlen llengües turques. La llengua turca més parlada és el uigur, que més o menys també hi ha molts parlants del kazak i fins i tot de uzbek. Després també hi ha uns... bueno, no sé exactament quants, però hi ha més parlants del mongol al nord de la Xina que a la mateixa Mongòlia.
No, la mateixa.
Però, irònicament, formen una minoria molt menuda dins de les zones on viuen, o sigui que a Mongòlia interior, per exemple, els mongols formen, crec que, menys del 20% de la població per l'immigració Han que hi ha hagut durant els últims dos segles a aquestes zones. Després hi ha el número més gran de parlants de llengües no Han parlen és al sud-oest de la Xina. Una gran part d'ells parlen altres llengües tibeto-birmanes, com el Yi, que realment, bueno, hi ha una ètnia Yi, però de fet hi ha sis dialectes oficials, tots amb un estàndard reconegut...
Escrit.
Escrit. Escrit. Bueno, crec que... No sé si tots els sis tenen un estàndard escrit. Crec que sí, ara. La situació de les minories és diferent al cas del Han, perquè el Han, el govern, no volia reconèixer més d'un estàndard Han. O sigui... però en el cas del, per exemple, els I, hi ha sis estàndards escrits, perquè es reconeixen que són tan diferents que no poden promoure realísticament un sol
estàndard.
Però al mateix temps no volen dir obertament que són 6 llengües diferents, o sigui que usen la paraula dialectes, o variants dialectals estàndards. Perquè, segons el concepte oficial, cada ètnia té la seva llengua. Només quan, òbviament, una llengua parlada per alguns membres és, per tant, a una família totalment diferent, diuen que, aquells membres sí que parlen una llengua diferent, perquè pertany a una família diferent. Bé, hi ha una gran mosaic de llengües tibeto-birmaneses al sud-oest i una gran fragmentació. També hi ha llengües relacionades, per exemple, amb la llengua de
Cambodia,
el Mon Khmer, amb el Mon Khmer. Hi ha alguns, fins i tot alguns parlants de llengües austronàcies, amb llengües també del vietnamès. El grup més numerós de la Xina és, a part del Han, són els parlants de les llengües Tai Kham, o sigui, les llengües relacionades estretament amb el tailandès, el tai de Tailand, el tailandès de Tailàndia, mm-hmm. i el laús. A les províncies, a la regió autònoma, que és com una província de Guangxi, a la província de Yunnan i a la província de Guizhou, hi ha un total de hi ha quasi 20 milions de parlants de variants del Tai del nord i Tai del centre que el govern va agrupar en dues nacionalitats, la nacionalitat Zhuang i la nacionalitat Bui. Els Bui eren els que vivien en la província de Guizhou i la resta eren Zhuang. I van crear als anys 50 una llengua estàndard per a totes aquestes formes. Hi havia un grau molt gran de fragmentació lingüística i un grau molt baix de consciència ètnica de tots pertanyer al mateix grup ètnic. No hi havia cap sentit d'unitat. Mm-hmm. Però, malgrat això, van promocionar primer als anys 50 i després als anys 80 la llengua Zhuang, i el que era el mateix, el Bui, a Guizhou. Va fracassar aquest intent principalment perquè no hi havia molta identificació amb el projecte entre la gent, i també els funcionaris, molts funcionaris que no veien que ja usaven el mandarí i no veien la necessitat de promoure una altra llengua, van oposar-se. Ja he començat a parlar un poquet de la política abans de parlar abans de terminar de parlar de la distribució de les llengües minoritàries, però essencialment la política lingüística cap a les llengües no Han ha variat durant la història de la República Popular entre una política essencialment de plurilingüisme i de tolerància cap a totes les llengües no Han, y una lengua y una política asimilista on tots haurien de aprendre Han. En la primera fase plurilingüista, als anys 50, que realment només va afectar les dones, on hi havia llengües amb escriptures tradicionals i amb una alta consciència ètnica, com els uigurs de Xinjiang, els tibetans, els mongols i els coreans. No he parlat dels coreans. Hi ha varis milions de coreans que viuen sobretot a Manxúria.
No, tu seguís. És de control tècnic.
I en aquestes zones hi havia una, per exemple, escolarització en les llengües autòctones. Fins i tot al principi no hi havia cap obligació a aprendre el xinès i molta gent va creure en els principis marxistes copiats de la Unió Soviètica de donar llibertat i autonomia lingüística a aquestes zones. Fins i tot molts dels Han, sobretot els funcionaris que van anar a les zones minoritàries en aquests anys, als anys 50, van haver d'aprendre les llengües locals. No obstant, després dels moviments polítics radicals d'esquerres, al final dels anys 50, i sobretot amb la revolució cultural dels anys 60, aquesta política de tolerància va acabar i ser reemplaçat per una sinització total. I molta gent que volien promoure escriptures no Han van acabar malament.
Michael, ara que estàs parlant d'escriptures, en la teua tesi i els teus articles parles de dues escriptores no... dues escriptures no Hans, la Nouzhu i la Zhuang. No?
Sí,
la primera comentes que ha tingut molta acceptació, més que la segona. Per quina raó creus que ha sigut això?
Bueno, això ha sigut perquè jo crec que, bueno, per més de un raó era que el grau de conscienciació ètnica entre els Nouzhu era molt més alt. És que eren molt orgullosos de ser Nouzhu. De fet, segons la classificació oficial, no eren Nouzhu, sinó Yi. Els Yi de Liangshan, o sea, una subdivisió dels Yi. Però per a ells ho tenien clar, eren Nouzhu. I afortunadament, el govern xinès va aprovar un estàndard Nouzhu, un estàndard I per als Nouzhu, diferent dels altres estàndards I. Sí. O sigui que no se sentien que la llengua promoguda era la seva. Mentre que els Zhuang, de zones diferents, pensaven, ostres, la nostra variant és tan diferent del que estan promovent que no té res que veure amb nosaltres. I, de fet, en molts casos era molt diferent. I pensaven que si la diferència és tan gran entre el que parlem i el que promouen, més val aprendre directament el xinès, el Han. Això va ser l'actitud. A la millor és un poquet exagerat, però és que, donat que l'estatus de la llengua minoritària promoguda era tan baixa, no tenien molta motivació per a fer l'esforç per a aprendre una variant, una altra variant. I moltes vegades ni tan sols se sentien com a Joan. Molts Joan fins i tot pensaven que parlaven variants del Han.
Sí, sí.
No sabien que la seva llengua, de fet, tenia més en comú amb el tailandès que amb el Han. Pensava, no, parlem el xinès. O sigui que l'element de la falta de coherència ètnica i consciència ètnica era molt important. Un altre element és l'escriptura usada. L'escriptura i promoguda era basada en una llengua, en una escriptura tradicional ideogràfica que havien que els xamans dels i, que eren molt importants en la societat i, havien usat per a les seues escriptures, llibres sagrats, etc. I aquesta escriptura tenia un estatus molt, molt alt en la societat. I al principi, als anys 50, les autoritats van decidir introduir en lloc d'aquesta escriptura tradicional una escriptura romanitzada, que va ser bàsicament rebutjada per la gent. I més endavant van reformar l'escriptura tradicional, simplificar-la i convertir una llengua, una escriptura ideogràfica en una en un sil·labari de només 800 caràcters en lloc de 8.000.
Tot un avantatge, numèric i quantitatiu.
I este va rebre una gran acceptació. Hi havia un... I a més, molts de... A la diferència... Bueno, això en les zones I. En les zones Zhuang van crear també una escriptura romanitzada. I la gent va... Hi havia una percepció que l'alfabet llatí era inferior als caràcters xinesos. I a més, en el passat, molts Zhuang que havien intentat escriure en Zhuang, en dialectes Zhuang, havien adaptat caràcters xinesos per a fer-ho. Moltes vegades combinant dos caràcters xinesos, un per al significat i un altre per a apropar-se a la pronunciació. No va ser un sistema molt satisfactori i depenia molt del dialecte del Zhuang i també de la forma del Han, si fora cantonès o Pinghua o mandarí, que usaven com a guia per a la pronunciació. Aleshores, això no era realista, usar aquest sistema, però al mateix temps a la gent no li agradava molt l'alfabet llatí.
Ho havien comentat ja abans,
sí,
no?
Sí. Fins i tot hi havia gent que volia usar només directament caràcters xinesos pronunciats en Zhuang. I encara hi ha gent que demana això. I una altra raó era els funcionaris i eren en general molt més...
Sí, perquè llegint el funcionariat té molt de pes sempre, sí, però ja fa molts, molts segles, no?
Sí, sí.
Són els funcionaris, sí, els que jo trobo que tallen i cusen en un moment determinat,
sí,
també.
Sí, sí. I un altre factor és que hi havia... entre la gent la classe urbanizzata e le élites Zhuang, noi avevamo molto di supporto per promuovere il Zhuang. Ellos avevano preso il mandarin e non volevano che si avvalore una lingua che ellos già avevano abbandonato.
Claro.
mentre che entre le élites e también y había este pro, bueno también y había este proceso de hanización y también es una amenaza a la lengua y pero era menos avanzado, o sea que había una parte más importante de las élites y que estaban a favor del de la promoción de la seva lengua y e això ha sigut un factor molt gran. També a les zones I van aconseguir molt millor que a Guangxi, que entre els Zhuang, mostrar que promoure la llengua autòctona tenia avantatges econòmics. Mm-hmm. I van produir molts llibres sobre com criar animals i millorar les tècniques d'agricultura, etc.
Michael, jo ho sé molt, però només ens queda una pregunteta perquè des de control van a tallar-nos ja. Okay. Mira, jo quedem per a un altre dia perquè el tema és molt interessant i hi ha molt a dir, però el temps mana.
Sí, sí, sí.
Una pregunteta només. Es fa algun ús del valencià en l'ensenyament del xinès?
Sí, sí, bueno, intente usar al màxim el valencià dins de les classes. He de ser diplomàtic a vegades, o sigui que al principi vaig mesurant el grau d'acceptació i vaig, però com a mínim use parcialment el valencià i en la majoria dels grups use més valencià que castellà. I en general la gent, els alumnes, fins i tot la gent que de Conca o de Terrol o Requena, ho accepten sense problemes.
Sí, no tens cap problema, no?
No. Bueno, només volia dir una cosa molt ràpidament, perquè no vaig acabar quan estava parlant de la política lingüística. Que després dels anys 80 ha hagut una recuperació de les fases plurilingüistes, encara que, sobretot en els anys 80 i 90, ara en moltes zones la cosa està un poc estancada i el problema és que el mandarí té molt de pes econòmic i molta gent està pensant, quin ús té les llengües minoritàries en este. Però encara hi ha una minoria de lingüistes i altres funcionaris i gent que pensa que aquestes minories, a més de tindre el dret d'expressar-se en la seva llengua, necessiten les seves llengües per a avançar econòmicament Bueno, es el problema del tot el món, igual que así de convencer la gent que el bilingüisme y el multilingüisme es posible, que no es o la llengua minoritària
un clar exemple, el tenimento.
O la llengua majoritària.
Doncs sí, jo trobo que és Michael és el millor exemple, que es poden aprendre moltes llengües i no en perdre cap, sinó enriquir-se, que és el que compta, no?
Sí.
Moltes gràcies, Michael.
Moltes gràcies, Michael.
I ara escoltem Premsa Lliure, un tema de Brahms que pertany al disc Tot és possible.
Un energumen armat amb un palillero, 9 mil·límetres per a Bèlume, i va ser arrestat. La policia tira un tret a l'aire i el detingut resulta ferit de dos trets de bala. Quan volant intentar fugir,
El governador ha assegurat que el criminal va tenir molt mala pata i acabar rebre l'impacte del tren de pujada i de baixada. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. Sentits 20 manifestants agrediren salvatjament a cops d'esquena i de cap les porres de 400. Pobres policies que passaven per allà, que no van tenir manera de poder-se defensar. Els agents amb dona i tres fills van suportar estoics l'atac i dels 20 manifestants 30 van haver de ser hospitalitzats. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. El ministre d'Interior, que és de 15 ONGs, s'ha mostrat desolat per aquest trist succés i ha assegurat que les porres que van quedar malmeses s'havien d'utilitzar per lligar la maionesa. Per tant, no es podran lliurar les 15 tones d'any Saladilla que volia enviar a l'Àfrica aquest nostre govern altruista. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. Està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui jo? La premsa és lliure. I qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Brahms, un grup que només entén la composició de cançons quan el text i la música treballen en conjunt per explicar una idea, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules xinès i mandarí, que després de tot el que tan bé i tan extensament ens ha parlat Michael, jo pensé que ens quedarà molt, molt clar, no? I sabem moltes més coses. Escoltem, doncs, les frases següents que es llitja Elisa.
Quan vull encoratjar els meus alumnes a parlar, els dic. Un vell proverbi xinès diu que el propòsit d'aprendre és posar en pràctica allò que has après. Al nord i sud-oest de la Xina hi ha al voltant de 900 milions de parlants del dialecte del nord, sovint anomenat mandarí.
Pel que fa a la paraula xinès, és com anomenem una llengua que es parla a la Xina i que pertany al grup sinocibetà. També fa al·lusió a la persona que és natural de la Xina o als seus habitants. Recordeu que no heu d'usar el barbarisme xino. Quant a la paraula mandarí, és un dialecte del xinès, originari de Pequín, el més difós dels dialectes xinesos. Actualment és el nom de la llengua estandarditzada i oficial de la República Popular de la Xina i de Taiwan. I també parlat a Singapur, Indonèsia, Malàisia, que deriva, i així em corregirà si no ho dic bé, Michael, Putonghua, potser?
Exacte, ja ho heu sentit millor. Putonghua, m'ha dit. I després, Guoyu. Pot ser? Guoyu. Vale, m'ha corregit. Que són dues llengües estandarditzades i basades en una de les llengües xineses parlades majoritàries, anomenada Beifanghua. Literalment, parla del nord. Si voleu saber més de tot això, aneu a les classes de xinès. Us les recomanem, que Michael us espera. També és el nom que donaven els europeus als grans funcionaris civils i militars de la Xina imperial. Recordeu que no hem d'usar la paraula mandarín per a referir-nos-hi. I ara volem que penseu què vol dir en valencià aquesta frase feta quan la diem. Escoltem-la.
Quan vaig confessar-li a ma mare que volia ser escriptora, totes les explicacions que li vaig donar eren com parlar-li en xinès. En canvi, ara està ben orgullosa de mi.
Aquesta frase feta, que de segur que l'heu gastada moltes vegades, parlar en xinès, s'usa quan es diuen coses que no s'entenen o que els altres no volen entendre.
A continuació escoltarem Manel, un grup de nova formació de la ciutat comtal localitzat a mig camí entre el folk i el pop, oscil·lant com un pi amb el vent i acostant la seva copa a un o a l'altre estil segons siga més oportú.
Juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona que bufa de mar. Així estirada se'n veu espectacular. Llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. Que final inesperat és abusiva, tanta calor. Tinc compores i et poses bé el banyador. Com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar.
El mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar.
Passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i amb xiringuit un quatre pins al fons. Tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar al mar una cançó d'amor marxosa i costumbrista amb tons de capvespre mediterrani, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. La pregunta d'aquesta setmana està relacionada amb les influències culturals de la Xina. Escoltem a continuació el text següent. Debbie, per favor.
Gràcies. Si tenim en compte que la península Ibèrica és l'extrem occidental de l'immens continent eurasiàtic, no ens pot deixar de cridar l'atenció la gran influència cultural que, malgrat les enormes distàncies, hem rebut per ací de l'altre confí d'Euràsia. És a dir, d'allò que anomenarem l'extrem orient. Fins i tot algunes de les coses més típicament i tòpicament valencianes ens han vingut d'allí, com per exemple la fruita emblemàtica del nostre país, la taronja, que rep el nom científic de Citrus sinensis, o siga, cítric xinès, i prové de l'extrem orient, o bé de l'Índia. O la pólvora, inventada pels xinesos fa uns 12 segles i sense la qual avui no concebríem les festes valencianes. Una altra influència cultural de la Xina que va ser molt important en el passat al País Valencià és la indústria sedera. Foren els antics xinesos els primers a fabricar teixits de seda, potser fa uns 5.000 anys. En els primers segles de la nostra era, el cultiu seder o sericultura s'estengué a l'Índia i al segle XIV el comerç i la producció de teixits de seda s'havien escampat ja per tota la Mediterrània, incloent el nostre país. Sabem que en aquell segle, uns 100 anys després de la fundació del regne valencià per Jaume I a la ciutat de València, hi havia seders locals, anomenats velluters, els quals eren majoritàriament jueus i més tard conversos. De la gran significació que tingueren al nostre país la indústria i el comerç de la seda en queden testimonis en la toponímia del Cap i Casal. Així, el barri de Velluters es diu així perquè la manufactura de la seda fou la principal i quasi única activitat que s'hi desenvolupà des de la construcció al barri al segle XIV fins a la crisi de la indústria sedera de València al final del segle XVIII. I no podem oblidar que el principal monument de la ciutat de València, l'esplèndida llotja gòtica anomenada originàriament de Mercaders, passà a ser coneguda com Llotja de la Seda, arran de la importància d'aquest teixit en les transaccions comercials que hi tenien lloc.
I la pregunta d'aquesta setmana és: la indústria sedera valenciana no només ha deixat empremtes en la toponímia de la ciutat de València, sinó també en el paisatge de la comarca de l'Horta, amb els seus camins vorejats de moreres, la fulla de les quals alimentava els cucs de seda, i les seues alqueries d'altes andanes per a la cria del cuc. D'ací que no ens sorprenga que els cucs de seda siga el nom d'un llibre en què un autor valencià evoca la seua infantesa a l'Horta. Podríeu dir-nos el nom de l'autor del llibre Els cucs de seda? Repetim, podríeu dir-nos el nom de l'autor del llibre Els cucs de seda? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica següent. Apunteu: caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es, corresponent al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us demanàvem: quin era el nom dels dos germans artistes de Marià Benlliure? I la resposta correcta és: els dos germans artistes de Marià Benlliure foren els pintors Josep i Joan Antoni Benlliure. Aquesta setmana la persona guanyadora és Maria Aliaga Borràs. Ja saps, Maria, si vols recollir el teu premi, passa pel Centre d'Autoaprenentatge. Música. Han intervingut
Débora Escrivà
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins a la setmana vinent i us volem fer veure un exemple clar. Amb el nostre convidat s'arriba a la conclusió que les Torres de Babel no sols són edificis, també hi ha persones que ho són.